No me queda nada que vender. Llegará la noche poderosa. Bailando pasos de...
I ara també, després de conèixer que ahir es va fer notícia arreu de tota Espanya que l'Ajuntament de Llíria anava a fer un concert per a gossets, volem saber l'opinió d'Aida Gascón. Recordem que ella és la directora d'Espanya d'Animanaturalis Espanya. Bon dia, Aida.
Bon dia.
Sempre em costa molt el de anima... Naturalis.
Costa. Ens costa a nosaltres també, eh?
Suposo que vostè també ahir se va assabentar de que l'Ajuntament de Llíria anaven a fer un concert per a gossets. Què li va aparèixer a vostè aquesta idea?
Sí, mira, la veritat és que al principi em va sorprendre també la notícia. No havia escoltat mai un concert per gossos, però és veritat que després, quan entres una mica més a la notícia i vas més enllà del titular, et dones compte que al final això es tracta d'una activitat cultural com qualsevol altra, que no només va dirigida als gossos, no?, sinó que també la podien gaudir els seus companys humans, no?, els seus amos. Així que, bueno, sí que és una mica estrambòtic tot plegat, però jo ho entenc més aviat com un gest per posar en valor la condició de co-ciutadans, no?, que serien els gossos als municipis. Són companys, són veïns amb els que hem de conviure i hem de mirar doncs, també doncs, per les seves necessitats, que segurament no són un concert, però bueno, és una forma de dignificar potser els espais per gossos, o també doncs, és un espai on les persones es relacionen entre elles, i bueno, jo crec que aquest escàndol, crec que ens hauríem d'escandalitzar més aviat per lo que estem, per exemple, en torturar toros, no?
Mire, per la gran repercussió mediàtica que ha generat el govern local, ha posposat, no l'ha anul·lat, però ha posposat l'acte, i a més el seu alcalde el que posava en valor era el compromís del sector cultural i el benestar animal, i que era una forma de atraure la mirada de tot el món per a que coneguera Llíria, es deia. Era també un poc ser mediàtic el que estava intentant fer aquest alcalde. Què li sembla a vostè això?
Bueno, a mi, però sí, jo insisteixo, no em sembla, al principi sí que el titular escandalitza, però és veritat que ara cal posar en valor el sector cultural, i doncs no em sembla malament com fer confluir el sector cultural que està tan danyat ara mateix, doncs que se'ls doni suport des dels ajuntaments i fer-lo confluir doncs, també amb aquesta sensibilitat que és els nostres companys peluts, amb els que compartim la vida, moltes persones, i que segurament als gossos els és igual el concert, no? Però és un gest simbòlic de posar en valor la condició de co-ciutadans dels gossos i també doncs, ajudar al sector cultural. A mi no em sembla malament, em sembla una bona iniciativa que potser des dels mitjans de comunicació doncs, s'ha limitat el titular, però jo crec que quan s'explica doncs, s'entén, no? Es pot entendre. I doncs és una manera de destacar Llíria, doncs no em sembla malament, em sembla molt malament quan s'intenta destacar municipis per els bous ambulats o per una corrida de toros benèfica, no?, que moltes vegades, i perdona que sempre acabo amb el mateix tema, però és que clar,
sí.
Enguany, per exemple, Castelló ha anunciat que es destinaran 119.000 euros per les ramaderies de bous braus, per ajudar un sector que realment no és necessari ni és essencial, no? I això ningú s'escandalitza, o els 35 milions d'euros que es destina a la Comunitat Valenciana cada any en els espectacles on es maltracten bous i vaquetes, no? I això és el que molta gent coneix de la Comunitat Valenciana, doncs coneguem-la des d'altres punts de vista, també, des del seu respecte cap als animals, no? No em sembla malament.
Sí, se qüestiona, en aquest cas qüestionaven els ciutadans de Llíria, l'alcalde, perquè anava a emplear vora 8.000 euros en aquest concert i creien que no era este una prioritat per a Llíria. A lo que vostè fa un moment ha contestat que, bueno, i els bous embolats, clar, digue.
Clar, això per una banda, però és que a més aquests diners no se'ls està donant als gossos, se'ls està donant a un sector que està molt, molt danyat per la pandèmia. Per tant, ens hauríem d'alegrar que un ajuntament destini recursos públics a la cultura, a la música, al teatre, al cinema. No crec que ens haguéssim d'escandalitzar per això, sinó per aquestes altres xifres que són molt més grans i que la majoria no compartim, que la majoria dels espanyols no estem anant a veure una corrida de toros, i això doncs, no estava fortament subvencionat i ningú sembla que li molesti, no? Doncs mirem una mica quines són les prioritats i on volem que es destinin els diners, sinó a la cultura de debò, la que compartim tots i totes, o a una cosa, un espectacle que intenta ser cultural però que realment no compartim la majoria, no?
Per una altra cosa també que ha sigut polèmic, en este cas una altra població que està en Càdiz, concretament en Sanlúcar de Barrameda, ha sigut per la pillada a estos dos toreros durant el confinament d'una pelea de galls. Els toreros eren Morante de la Puebla, López Simón i Juan José Padilla. També estàvem promocionant Sanlúcar de Barrameda, no?
Sí, en aquest cas d'una manera pèssima, no? És molt fort això que va passar el mes de juliol a Sanlúcar de Barrameda, que és un municipi de Càdiz. Doncs és que no sé, no hi ha per on agafar-ho. Va sortir i per sort va haver un xivatazo, no? Que algú va publicar tota aquesta informació, se la va facilitar al programa de Sálvame, de Telecinco, i es veien imatges de com en plena pandèmia estaven aquests toreros, que a més a més són molt famosos, amb una baralla de galls que a Espanya en general és il·legal, excepte Andalusia i Canàries. Andalusia és il·legal és legal si s'organitzen amb el permís de l'Ajuntament. I evidentment no poden haver-hi apostes ni poden haver-hi menors. Bueno, en aquest cas, evidentment no comptaven amb el permís de l'Ajuntament, perquè en aquella època, o sigui, en aquells mesos de pandèmia, els ajuntaments no estaven donant permisos per cap tipus d'activitat on hi hagués molta gent. I en aquestes imatges es veuen prop de 50 persones, ningú portava la mascareta, hi havia un menor d'edat i segurament també hi havia apostes, i ja sense parlar del maltractament animal que suposa les baralles de galls, que són, juntament amb la tauromàquia, una de les vergonyes del nostre país, no? Amb la diferència de que les baralles de galls són clandestines. En aquest cas, encara és més difícil de seguir-les a pista, no?, de denunciar.
Vostè creu que els toreros Morante de la Puebla i López Simón i Juan José Padilla van demanar permisos a l'Ajuntament? Realment ells necessiten permisos?
Legalment necessiten permisos. Les baralles de galls no es poden fer sense el permís de l'Ajuntament. En el cas d'Andalusia, en el cas de la resta d'Espanya, no es poden fer baralles de galls. Nosaltres això ens hem personat en aquest cas, perquè sabem que és una cosa completament il·legal. Hi havia un menor, no portaven mascaretes i a més no comptaven els permisos, perquè l'Ajuntament ja ho ha dit, l'Ajuntament ja ha dit públicament que no va donar autorització per fer aquest espectacle amb aquests galls. Per tant, nosaltres des d'Animal Naturalis ens personarem en aquest cas perquè volem arribar fins al final, ens volem garantir que això arriba als tribunals i que a aquests toreros se'ls imposa la sanció que calgui. Si és presó, doncs serà presó. Nosaltres intentarem arribar fins al final amb els mitjans que tenim, no? Però bueno, bé, com a mínim que aquest cas serveixi per destapar que a Andalusia i Canàries són legals les baralles de galls, i que això hauríem de començar també a obrir el meló, no? Bueno, volem permetre aquest tipus de... És que no sé si tothom sap el que és una baralla de galls, però es fiquen dos galls, se'ls obliga a combatre fins que un d'ells acaba mort. I això és una cosa que no passaria en la naturalesa, perquè els animals normalment eviten el conflicte, eviten els enfrontaments, a no ser que siguin en comptades ocasions, i aquí se'ls fica en un ring on no poden escapar, no poden fugir, i fins que un dels dos acaba morint o desagnat o greument ferit. Moltes vegades els hi amputa també les crestes amb navalles de qualsevol manera, perquè els veterinaris no fan aquest tipus de feines, per tant les fan ells amb els mitjans que tenen. Bueno, tot és molt, molt bàrbar, no? Realment,
en aquest cas això encara es permet. Els veterinaris no estan obligats a estar, per tant, així com en la tauromàquia sí que estan obligats, en la baralla de galls no estan obligats els veterinaris a estar.
Exacte, la tauromàquia com a mínim està una mica més regulat, tot i que és maltractament igualment, però sí que ha d'haver-hi la presència d'un veterinari. En el cas de les baralles de galls no hi ha cap obligació que hi hagi un veterinari, i per tant, el que passa... i a més tampoc pots entrar dins d'aquests recintes tancats si no ets soci. Per tant, és molt, molt difícil saber què és el que està passant allà dins, no? Amb una corrida de toros tu compres l'entrada i entres. En aquest cas, no. No pots entrar si no ets soci. I aquests toreros, doncs, evidentment, són socis, es dediquen a aquestes coses també, no tenen prou en veure sang dels toros, sinó que també necessiten, en plena pandèmia, com que no podien sortir a torejar, doncs van dir, bueno, pues fem una baralla de galls, no? Doncs això es dediquen també a aquestes persones que jo crec que estan malaltes de sang i que necessiten estar maltractant animals constantment, inclús en plena cap pandèmia no se'n van poder estar.
En este cas, per part d'Anima Naturalis i també l'Associació d'Abogacia Andalusa per la Defensa de l'Animal van juntament i són els que han posat la denúncia en els juzgats de Sanlúcar de Barrameda, de Barrameda.
Sí, exacte. Fas bé en mencionar aquesta associació perquè és molt important. Són una associació que es dediquen, són advocats i advocades que es dediquen a defensar els animals a Andalusia, que hi ha molta feina a fer, i hem decidit unir forces en aquest cas i, bueno, entre les dues entitats portarem aquest cas als tribunals i aviam què passa, aviam què diu el jutge, aviam com transcorre tot això. Serà llarg, serà una lluita llarga, perquè aquestes coses dels tribunals és lent, és farragós i és car també, costa molts diners, i aviam com va la cosa, però jo, bueno, tinc bastanta confiança que d'alguna cosa doncs sortirà, no?, algun tipus de sanció. No crec que el jutge passi per alt tantes infraccions, no només de maltractament animal, sinó també pel coronavirus.
Consells per a Nadals, so de que ens regalen animalets.
Doncs mira, sí, estem en plenes etapes ja de Nadal i crec que és molt important remarcar que ningú se li passi pel cap comprar un animal per fer un regal. Els animals no es regalen, ni tan sols hauríem d'adoptar per fer un regal. Quan algú vol un animal, el que ha de fer és adoptar-lo, però ha de ser ella mateixa, la persona que vagi a la protectora perquè ens assessorin, no?, perquè sàpiguen, bueno, quines són les nostres condicions de vida, quin espai tenim a casa, si som una persona que viu sola o som una parella o tenim fills o no. Amb aquí les protectores tenen molt a dir i ens poden assessorar molt en quin tipus d'animal ens convé, si potser un gos o un gat que sigui més iaio i no tingui tanta energia i no necessiti sortir tantes vegades al carrer, en el cas dels gossos, o un animal més jove, que si tenim un estil de vida molt actiu i sortim molt a passejar a la muntanya, etc., doncs igual ens convé més, o ens donen un gos que sigui jove, que tingui molta energia. Llavors, la recomanació és no comprar, per sobre de tot, no promoure el negoci d'aquests animals que es fan servir com a màquines de produir cadells. I el d'adoptar, doncs, si estem molt segurs, sí, però no com a regal. Els animals no s'han de regalar, perquè després ens passa el mateix amb els regals que ens fan, que et regalen una cosa que realment tu no volies. Doncs quan hi ha animals pel mig, s'ha d'anar molt de compte amb quin tipus de regals fem.
És més, jo no m'imagino ningú pensant que regala un xiquet, per exemple.
Exacte. I això passa molt, que arriba Nadal, es regalen gossets o gatets.
Però és que els animals,
al principi molt bé.
Clar, que els animals tenen sentiments, és dir, no sé, lo del regal sí que ho tindríem que obviar i, no sé, és com l'eslògan aquell de tu regalaries un niño.
Clar,
posem-nos després un poc la mà al pit.
Sí, és que és una gran responsabilitat i a vegades si no hem tingut mai un gos o un gat a casa no sabem el que comporta, no? I són moltes obligacions que et marcaran els pròxims 15, 16 o 17 anys de la teva vida. Per tant, s'ha d'estar molt segur a l'hora d'adoptar un animal, que tu puguis fer-te càrrec d'aquest animal, no? En canvi, si te'l regalen, doncs potser no és el que volies.
Sí.
I això és el que passa moltes vegades després de les èpoques nadalenques, eh? El gener, febrer, les protectores, les gosseres s'omplen d'animals que han sigut tornats perquè no era el regal que esperaven o que necessitaven o que volien. Per tant, si volem regalar animals a aquestes festes, que siguin adoptats, això sempre, però sobretot que estigui molt, molt meditat i molt parlat amb la persona a qui li regalarem.
Pues en esta reflexió ens quedem. Aida, moltes gràcies per haver entrat en esta la seva cadena i fins quan en generen més notícies, que de ben segur ne tenen i amunt tot totes les dies, no?
Molt bé, doncs moltes gràcies i felices festes.
Igualment. Aida Gascón, directora de Anima Naturalis. Molt bon dia i fins l'altra.
Bon dia.
con tus curvas fluorescentes, todo lo que nadie debe ver, más allá de